Són les 8. Bon dilluns.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Mentre ahir centenars de milers de persones desfilaven per Barcelona per manifestar-se per la llibertat dels presos polítics, en venia al cap una altra manifestació de les que no surt als mitjans. En qualsevol cas, el nostre sí que hi surt. Són d'aquelles que passen més desapercebudes o, en el millor dels casos, queden en una anècdota o en una foto a les xarxes socials. És la manifestació que els amics de les Illes Formigues van organitzar l'any passat per reclamar que es tingui més cura del sistema americà que ens envolta i que aquest any es torna a repetir tal i com va avançar aquest mateix programa. En aquest espai hem explicat alguna vegada que l'actualitat més propera ens passa per sobre i no ens deixa veure coses que passen més enllà de les nostres fronteres. Canvis que es produeixen en paral·lel a una revolució digital que, per ràpida i intensa, ens queda falsament llunyana i no li parem l'atenció necessària. Doncs bé, el cas que ens ocupa és gairebé tot el contrari. I em temo que molt estès. La reivindicació d'allò local. Servem les Formigues reclama que es tingui cura d'aquest ecosistema, igual com passa amb les medes i, en general, amb el nostre entorn sotmès a una important pressió urbanística de mobilitat, etc, etc. I rares vegades tenim en compte que també el país i el paisatge, des del punt de vista físic, s'han de cuidar i que quan això no passa, cal denunciar-ho. I això és el que fan els amics de les Illes Formigues, submergint-se sota l'aigua amb una pancarta, sabedors que la fotografia correrà per les xarxes. Però cal que no sigui una flor d'un sol estiu i que no ens acostumem a veure altres manis, aquesta o altres manis, millor dit, com una cosa anecdòtica o de friquis, com ha arribat a dir algú. Són les 8 del matí i 2 minuts. Avui és dilluns, és 16 d'abril i esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que repassem la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui ens espera una jornada amb força núvols. Durant el matí no descartem algun ruixat, però la tarda el cel anirà quedant més serè. Temperatures entre els 9 i els 23 graus. I dimarts serà una jornada amb predomini de l'ambient assolellat i pujada de les temperatures.
Doncs 12 graus positius marca el mercuri a l'exterior del nostre estudi. 12 graus, per ser les 8 del matí, no està gens malament. Premonitori de la temperatura que ens espera al llarg del dia d'avui i que ens avançava en Martí. I en aquest punt saludem en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Bon dia a tothom.
Saludem també la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Anem als titulars de la jornada.
Detingut a Palafrugell un fugitiu condemnat per agredir sexualment la seva filla. El detingut feia 4 anys que havia fugit de la justícia. En una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola, el van capturar ahir a la vila.
Els amics de les Illes Formigues organitzaran una nova manifestació per reclamar que es millori la protecció de l'entorn. També editaran un llibre sobre la història de l'arxipèlag.
El Departament de Territori i Sostenibilitat invertirà 58.000 euros per millorar la conservació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Entre altres coses, es potenciarà i millorarà l'accés al Montgrí amb aparcaments, serveis i informació.
Castell-Platja d'Aro aprova per unanimitat el projecte de col·lectors d'aigües pluvials i de clavegueram a l'espai comprès entre les avingudes Castell d'Aro i S'Agaró i el carrer Juli Garreta. El projecte té un pressupost de 4 milions d'euros.
L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro llogarà un local per ubicar-hi el centre de formació d'adults. L'objectiu és trobar un espai que compleixi els requisits perquè el Departament d'Ensenyament pugui acreditar els títols.
El Centre de Visitants de Verges exposarà el primer piano d'en Lluís Llach. La família del cantautor originari de Verges ha donat aquesta relíquia a l'Ajuntament de la localitat on va néixer Llach.
I avui parlarem de la campanya Pals i la cuina de l'arròs, que continua creixent cada any. Per això entrevistarem la regidora de Turisme de Pals, la Sílvia Monar. També anirem a Torroella, perquè la Teresa Galabús de la llibreria El Cucut ens recomani, com cada dilluns fa, un dels seus llibres, que a més gairebé sempre l'encerta. Són les 8 i 4. I aquest cap de setmana es feia càrrec de la Guàrdia Informativa l'Alba Cabrera. Alba, bon dia.
Bon dia, Miquel.
estat l'encarregada, per tant, d'explicar-nos que han detingut a Palafrugell un fugitiu condemnat per agredir sexualment a la seva filla. El detingut feia 4 anys que havia fugit de la justícia i en una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, l'home va ser capturat ahir diumenge a la localitat palafrugellenca Alba.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Espanyola han detingut a Palafrugell un fugitiu condemnat a 15 anys de presó per agressions sexuals continuades a la seva filla menor d'edat. Després de 4 anys fugint de la justícia, aquest diumenge els agents han pogut capturar-lo al domicili d'un familiar. L'Audiència de Barcelona va dictar contra ell una ordre de detenció i d'ingrés a presó el 4 d'abril de 2014, que seguia vigent encara. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutge a la Bisbal de l'Empordà. El condemnat, de 63 anys, havia treballat en els serveis mèdics de la Direcció General de la Policia. Per això, durant els 4 anys que ha estat fugit, els serveis d'investigació dels cossos nacionals i estatals han treballat conjuntament per tal de poder localitzar-lo. Una de les hipòtesis que contemplaven els agents era que hagués fugit a països de l'Amèrica Llatina. Però l'any 2016 els policies van obtenir informacions que el situaven a Catalunya, per la qual cosa es va obrir una nova línia d'investigació. Finalment, els agents l'han pogut capturar aquest diumenge quan sortia del domicili d'aquest familiar, ja que, segons relaten els Mossos, era poc habitual que sortís al carrer i quan ho feia prenia sempre les màximes precaucions. Les poques vegades que l'home abandonava la casa, es camuflava amb ulleres de sol, una gorra i anava tapat.
Les 8 de Gràcies, Alba. Les 8 del matí, 6 minuts. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
I així sonava l'any passat la manifestació subaquàtiques que es van fer els amics de les Illes Formigues.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar.
Ens haureu permès aquesta petita llicència humorística. No sonava així, però sí que sonava així. I ens serveix aquest so ambient per explicar-vos una informació que avança Ràdio Capital. Els amics de les Illes Formigues organitzaran una nova manifestació per reclamar una millor protecció de l'entorn. Aquesta acció s'acompanya de la presentació d'un llibre sobre la història del petit arxipèlag, Gerard.
És el segon any que es realitza la manifestació per defensar l'entorn de les Illes Formigues. L'any passat, una trentena de submarinistes es van manifestar sota l'aigua. Enguany, des de l'associació Amics de les Illes Formigues, esperen repetir l'acció. Ho ha anunciat Jordi Sistac, president de l'associació, en aquest programa.
Pensàvem repetir-la aquest any. Ara publiquem un llibre i el nostre objectiu és la conservació d'aquest entorn i l'estratègia passa per la conscienciació social i aquí s'insereix el llibre i aquí també hi cap la manifestació i aquí cap per qualsevol acte que ens ajudi a defensar aquesta idea.
El llibre que s'ha publicat recentment està editat per la mateixa associació i l'autor és Gabriel Martín. Les Illes Formigues i el seu entorn explica la història d'aquest arxipèlag. Sistac també ha defensat que cal que totes les administracions actuïn. El problema, però, són les competències que té cada govern respecte a les Illes Formigues. Per això cal fer pressió ciutadana i la il·lusió és aconseguir que tot funcioni perfectament. Durant l'entrevista, Jordi Sistac també ha destacat que el discurs dels amics de les Illes Formigues és el del sentit comú, d'una persona que s'estima el territori i es preocupa pel llegat que es deixarà d'aquest espai. Un entorn que està variant tant pel canvi climàtic com per l'acció humana, explica el president a Ràdio Capital.
El canvi climàtic és un dels factors importants i que la pressió humana és un altre. Per tant, hem d'ordenar els usos per prohibir, per evitar els abusos i per garantir que aquells mateixos usos tindran sostenibilitat en el futur.
Sistac també ha parlat de la recent troballa d'un vaixell romà a les Illes Formigues. El vaixell ara forma part d'un patrimoni històric molt abundant. Per aquest motiu s'ha convocat una conferència amb els experts del Centre de Recerca Arqueològic de Catalunya. El problema que hi ha és la gran quantitat d'àmfores originals i la por a que siguin espoliades. Amb el neguit present s'ha decidit portar l'acció amb una discreció oportuna.
Gràcies, Gerard. Les 8 i 9 minuts. Obrim el capítol de projectes al territori. Us ho avança Ràdio Capital. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat invertirà 58.000 euros per millorar la conservació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens explica més detalls aquesta notícia.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat ajuts per actuacions en diversos espais naturals protegits del territori català, entre els quals hi ha el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La relació d'actuacions es desglossa en tres fases. Es treballarà per retirar i eliminar de la zona l'espècie exòtica invasora naiada asiàtica, ja que té una incidència negativa sobre tres espècies autòctones. D'altra banda, es potenciarà i millorarà l'accés al Montgrí, amb aparcaments, serveis i informació. Finalment, es preveu la instal·lació de tres plafons informatius amb tres continguts diferents, amb l'objectiu que els usuaris respectin les mesures de protecció dels ecosistemes dunars litorals de la platja de Pals. Sobre l'ajut, cal dir que està cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Del total de l'import, la Generalitat assumeix el 57%, mentre que a través del FEADER es fa front al 43% restant.
8 i 10. Platja d'Aro vol posar punt i final a les inundacions al centre comercial quan plou. Per intentar posar-hi remei, el ple ha aprovat per unanimitat el projecte de col·lectors d'aigües pluvials i de clavegram a l'espai, comprès entre les avingudes Castell d'Aro i S'Agaró i el carrer Juli Garreta. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
El projecte té un pressupost de 4 milions d'euros.
Sí, les inundacions eren un problema endèmic de la zona. El regidor d'Acció Territorial, Josep Maria Soler, ha assegurat que la xarxa de clavegram era obsoleta.
Amb l'aprovació d'aquest projecte garantim, quan es pugui executar, una millora substancial del drenatge. Penseu, per exemple, que entre la part més alta de la zona de l'església i l'avinguda Castell d'Aro no hi ha cap reixa. L'aigua ens ve per gravetat i va centenars de metres, que en moments com avui agafa una velocitat immensa. La canonada que necessitem a la part de baix ha de ser molt gran.
Així és com el govern de Platja d'Aro ha explicat que en la part central de l'avinguda de S'Agaró i el riu hi ha un desnivell d'un metre en un quilòmetre i mig de distància i l'aigua s'ha de forçar a través de bombaments. Ara es plantegen 1.500 metres de canonades de plujanes en aquest sector entre les avingudes de Castell, de S'Agaró i el carrer Juli Garreta. El pla de treball de l'Ajuntament és encarregar les obres al proper hivern per tal d'evitar molèsties en la temporada turística.
I no marxem de Castell Platja d'Aro perquè l'Ajuntament llogarà un local per ubicar-hi el centre de formació d'adults.
Supermatí.
El consistori ja ha iniciat els tràmits corresponents. L'objectiu és trobar un espai que compleixi els requisits perquè el Departament d'Ensenyament pugui acreditar-lo, Toni.
El govern municipal continua fent els passos necessaris per tal que la formació d'adults que es dona a la vila sigui acreditada per la Generalitat. L'octubre de l'any passat va canviar l'estatus de l'antiga escola d'adults a la de centre de formació d'adults i ara cerca un local que compleixi les exigències d'ensenyament. Ho explica la regidora de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària, Mònica Ríos.
Des d'ensenyament, evidentment, perquè ens acreditin com a centre formatiu, hem de complir uns requisits en qüestió d'espais. Actualment no tenim cap edifici a l'Ajuntament que pugui donar resposta a aquesta necessitat i, per tant, doncs continuem fent aquests passos perquè assolim aquest projecte que tenim.
Fins a aquest curs, les classes de l'aula d'adults es feien al Centre Cívic Vicenç Bou. De fet, el govern municipal es va plantejar mantenir-la al mateix lloc amb la construcció d'un segon pis, donat que durant les classes no s'hi poden fer altres activitats. Però finalment ha optat per buscar un local de lloguer. Des de l'oposició, el grup municipal d'Esquerra plantejava que el centre de formació d'adults s'ubiqués en un local de propietat municipal. El govern, però, sosté que no en té cap i que el cost d'habilitar un local s'amortitzarà si el lloguer es fa uns 15 o 20 anys. El nou centre de formació d'adults podrà acreditar les titulacions i això evitarà que els alumnes hagin de fer-ho en un altre municipi.
8 del matí, 13 minuts. Més notícies. I a aquesta hora us parlem d'obres al Passeig de les Eres. Això és a Ullà. L'objectiu de la remodelació és evitar la pèrdua del material del subsòl quan plou, ja que podria afectar l'estabilitat i la seguretat de la carretera Paula Boira.
Les millores han començat al llarg d'aquestes últimes setmanes i està previst que s'allarguin fins al proper mes de juny. Els treballs a realitzar els duen a terme amb el personal de la brigada municipal. L'obra consisteix en la construcció d'un petit mur com el que ja hi ha en el mateix passeig, el qual es situarà a tocar el centre cívic. Els arbustos que hi havia a aquesta zona s'han traslladat a una altra part del mateix passeig i a la pista d'skate.
I a aquesta hora del matí saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro estrena aquest any la seva primera experiència en pressupostos participatius amb una dotació de 150.000 euros per a propostes d'inversions. El procés comença just avui a 7:45 del vespre a la sala d'actes de la Casa de la Vila. S'hi presentarà públicament aquesta primera experiència que s'acabarà quan després de l'estiu es facin les votacions finals. Però repassem, Dani, el calendari.
Les propostes inicials es poden presentar des d'avui fins al 6 de maig per internet. Simultàniament hi ha 6 punts municipals d'accés públic per poder-ho fer en línia i també es poden omplir butlletes de paper i deixar-les a les urnes que hi ha a diversos espais del consistori, també a les escoles, a l'institut o en un estand mòbil que recorrerà altres espais públics. Totes les propostes seran avaluades tècnicament del 7 al 25 de maig. Llavors, dimarts 29 de maig es farà una jornada participativa per escollir les que finalment passaran a votació final. Aquesta final serà entre setembre i octubre, encara no hi ha una data fixa, per majors de 16 anys empadronats al municipi.
Gràcies, Dani. És 8:45 del matí, avui és dilluns, és 16 d'abril del 2018. De seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí parlem de gastronomia. El 1994 va començar una campanya de promoció gastronòmica a Pals i relacionada amb el seu producte estrella, que és l'arròs. 25 anys més tard, l'Ajuntament i les entitats que hi participen estan d'enhorabona. El projecte es manté i ha resultat ser tot un èxit, David.
Enguany celebren la xifra rodona dels 25 anys i la iniciativa cada cop té més impacte dins la gastronomia i la cultura del poble de Pals, reforçant la cuina de l'arròs com a producte local de primera qualitat. La campanya durarà fins al 13 de maig i comptarà amb la participació de 16 restaurants que prepararan diversos menús amb arròs de Pals com a plat principal. A més, el 9 de juny se celebrarà la plantada, un èxit en edicions anteriors.
I per parlar sobre aquesta edició de la campanya Pals i la cuina de l'arròs, saludem la regidora responsable de la matèria, que és la Sílvia Monar. Senyora Monar, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Aviam si la sentim millor, que la sentíem una mica fluixeta. A veure. Hola, bon dia.
Sí.
Ara, ui, perfecte,
bon dia,
ara.
Bon dia.
Molt bé. Senyora Monar, bon dia. 25 anys són les noces de plata, si no m'equivoco, ja d'una campanya gastronòmica que està consolidada i que enguany presenta quines novetats respecte als anys anteriors.
Bé, doncs, bueno, és la 25a edició i com a novetat, única, diguem, no... Hem fet un vídeo que per celebrar aquestes 25 edicions amb tota la gent que va participar durant el primer any. I llavors, doncs, gent que ha anat mantinguent-se durant tots aquests anys, doncs, una constància en la participació en totes les campanyes. Hem fet un vídeo promocional que surt a les xarxes, el podeu veure, i explico una mica, doncs, aquests inicis que varen ser, doncs, en aquesta campanya.
Bé, quan aquesta campanya va començar, em temo que tant vostè com jo no érem encara...
No,
home, seri sí que hi érem.
Sí, que, sí però sí. No, no la campanya...
Però no formàvem part de la campanya. L'any passat aquesta campanya es va estrenar amb un acte públic que va canviar d'ubicació i de format, que es va fer a la zona del pavelló poliesportiu. No sé si aquest any es manté i si hi ha alguna novetat respecte a l'any passat o es manté igual.
Aquest any hem fet un petit canvi. Abans de que comencés la cuina de la campanya en si, vàrem fer una presentació per premsa mig al camp del Camp dels Arrossars, que és un lloc idíl·lic, no? I va estar un servidor de promoció perquè la gent pugui veure tres noves xarxes.
Ui, senyora Munar, sembla que tenim algun problema de cobertura, cosa estranya pels que som de Pals, però no sé si la podem millorar una mica al lloc on està.
A veure, doncs em moc, si us sembla una mica, pot ser que sigui jo mateixa.
Aviam.
Un segon.
Ara la sentim millor, eh?
A veure, un moment. Doncs, em sentiu?
Sí, perfecte.
Val. Doncs això, hem fet una presentació en el camp, a mig dels Camps dels Arrossars, per premsa, i aquest any, l'any passat, vam fer aquesta presentació. Aquest any l'hem traslladat al mes de juny, dins de la plantada, que és el que ara comentava el company vostre, que fem el 9 i 10 de juny amb la planta Tapals, que s'anomena,
sí.
I és la plantada tradicional de l'arròs de Pals, que es fa el dissabte, però incorporem aquesta mostra de l'arròs que vàrem fer l'any passat en començar la campanya de l'arròs. I assegurem una mica, doncs, que el temps ens acompanyi, etcètera, etcètera, perquè al mes de principis d'abril és complicat, doncs, muntar un acte d'aquestes característiques, ja. I que ens plogui o alguna cosa d'aquestes.
Sí, sí, ja sol passar aquestes coses. Escolti, aquesta plantada que es va començar a gestar ara fa uns anys, això forma part, m'imagino, d'aquesta idea que la gent té avui en dia o que les institucions o les empreses que es dediquen a això del turisme tenen avui en dia d'oferir el concepte aquest d'experiències. És així, això, eh?
Sí, tant. És una activitat molt maca perquè reflexa, doncs, una tradició que tenim en el poble. Llavors, molta gent, és pràcticament la majoria de la gent que ve a veure-ho és gent de fora, de Pals, perquè els de Pals, la veritat és que ja ho coneixem molt i ho hem vist moltes vegades, tot i que hi ha una bona participació de gent del poble que és el que fa, el que ens mostren, doncs, com es feia la plantada. Però sí que ve molta gent de fora i és una experiència molt interessant, doncs, perquè els nens, a més, es poden posar a l'aigua, bueno, nens i grans, a fer la plantada ells mateixos i quedar una mica enfangats, i és una experiència, la veritat. I a més, doncs, s'explica com es feia tradicionalment i es fan activitats al voltant.
Deia, és una de les... vostè ha comentat fa un moment, en aquestes activitats hi ve gent de fora, per bé que sempre hi ha algú del poble, és una assignatura pendent, perquè em fa l'efecte que no només en aquest cas de la cuina de l'arròs, sinó que amb aquesta i amb tantes d'altres activitats que passen tant a Pals com a altres llocs, a vegades sembla que sigui una assignatura pendent arrossegar la gent del mateix poble a que siguin partícips d'una acció com aquesta.
Sí, la veritat és que sí, perquè en uns inicis, quan es comencen a muntar aquestes activitats, doncs es fan pensant, doncs, sempre portant gent de fora, perquè l'objectiu és, doncs, que vingui gent en el municipi, i mentrestant la gent del municipi està treballant, però vaja, és que si no s'involucra el municipi en una cosa tan, tan important com és l'arròs, a més a Pals, i ara ho estem intentant, doncs, sobretot en la mostra, perquè l'any passat vam poder veure com l'Associació de Comerciants, per exemple, doncs es va involucrar molt, vàrem fer reunions conjuntes perquè s'hi sentin identificats, i va anar molt i molt bé perquè es va fer un concurs d'arrossos populars, que això és el que costa, doncs, a la gent del poble, diguem, en aquests actes, i la veritat és que va anar molt bé i va participar molta gent del poble, que això és el que també volíem, no?
Ja, que s'ho facin una mica seu en qualsevol cas. Una altra història també al voltant de l'arròs. Més enllà d'aquesta campanya gastronòmica, no sé si durant la resta de l'any a Pals hi ha alguna previsió, o no sé si alguna possibilitat d'acabar instaurant el concepte de l'arròs de Pals al llarg de tot l'any o al llarg de tot el poble, no sé si amb panells comunicatius o informatius,
sí.
O no sé, més enllà de la campanya que anava a dir que no acabi sent flor d'un sol estiu.
De fet, tenim previst posar uns rètols a les entrades del municipi que indiquin que Pals és un municipi de l'arròs, per dir alguna cosa. No està definit encara, però que sí que hi ha aquesta intenció d'identificar-nos com un municipi arrosser i amb unes particularitats que té que no tenen altres municipis. I a la vegada, tota una secció sencera que té la pàgina web quan entres a visitpals.com, que està dedicada només a l'arròs. A part d'això, fem totes les altres activitats relacionades, com hi ha visites guiades, passejada pels arrossars, i el xiulet, les passejades amb el xiulet, el trenet que tenim a Pals, que fa aquestes passejades. Sempre volem fer més coses, però tampoc podem fer-ho tot, però sí que estem anant cap a una activitat que sigui ja, que quedi instaurada i que tothom parli de Pals, sàpiga que l'arròs és un punt molt important del nostre poble.
Senyora Monar, en un altre ordre de coses, vostè és regidora de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació. No sé si la temporada turística que ja és a tocar, no sé com es presenta aquest any, si tenim el poble a punt.
Home, en principi està tot a punt, perquè ja hem acabat, s'estan acabant les obres de la nova entrada en el mig del poble, que és un carrer bàsic per poder circular, i en principi per Setmana Santa ha quedat tot ja preparat perquè la gent que ens ve a visitar tingui les comoditats que tenia normalment quan venia en el poble de Pals.
Un dels objectius d'aquesta reforma que es va fer en aquesta artèria que creu el poble era intentar eixamplar les voreres perquè sigui més peatonal i intentar afavorir una mica més el comerç que hi ha al voltant d'aquesta carretera. La signatura pendent és una mica revifar el teixit comercial del poble, potser.
Sí, i tant. Prioritzar la gent que va a peu, que realment s'ha notat, perquè ara veus gent passejant per les dues voreres, quan abans només podies passejar per una, perquè a l'altra hi havia els cotxes aparcats, i això ja dona una mica més de vida. Quan passes per allà és que es veu, i qualsevol persona que hi passi ho pot comprovar directament, i a més a més que això donarà que ja hi ha alguna casa que s'està arreglant, algun negoci que li farà un rentat de cara a la botiga, etc. I això és l'objectiu que volem aconseguir.
També aquesta reforma que es va fer al carrer Enginyer Garra ha comportat la regularització de les places d'aparcament que hi havia. Abans la gent s'aparcava damunt la vorera, ara la gent pot aparcar millor, per bé que hi ha una petita reducció de places, si no vaig errat, ja m'ho confirmarà.
Pràcticament
són les mateixes.
Ja. Pràcticament són les mateixes, sí.
En qualsevol cas, això em porta a preguntar-li sobre la gestió dels aparcaments del poble. No sé si hi ha alguna novetat al respecte de l'empresa que tenia adjudicat aquest servei.
Ara s'està treient a concurs, si no m'equivoco. Això ho porten des de l'àrea de secretaria. Llavors aquest any toca licitar-ho, per tant en breu sabrem quina empresa és la que ho gestionarà.
Encara una última qüestió, perquè a la redacció em pregunten, pregunta-li sobretot què farà les properes eleccions.
Molt bona pregunta. Doncs jo, col·laborant amb els meus companys, tal com he fet fins ara, i per qualsevol cosa que em necessitin, allà estaré, tot i que jo ja vaig comunicar en el seu dia que no em presentava de cap de llista, perquè ja he passat l'etapa. He fet 4 anys d'alcaldia i 8 anys hauré estat a l'Ajuntament, governant, i considero que hem de donar pas a més gent que vulgui aventurar-se en aquesta història.
Hi ha renovació? Hi ha més gent que tingui ganes de ficar-s'hi en un moment com l'actual, en el que la política a vegades sembla que costa de traure gent?
Sí, aviam, és complicat, però sempre hi ha gent que té ganes, no? Que aquest és un tema que veu que hi ha opcions de poder fer coses, i evidentment no ara mateix no està acabat de definir, però bueno, estem treballant perquè puguem tenir un projecte maco per tirar endavant.
Per tant, no tenim clar encara qui serà el cap de llista de la seva formació.
De moment hi estem treballant per mirar a veure com ho fem.
Aviam com acaba.
No puc dir-ho encara, però estem en ello.
Molt bé. Sílvia Munar, regidora de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació, gràcies, com sempre, per atendre'ns i, escolti, que vagi molt bé aquesta campanya de Pals i la cuina de l'arròs, que ja tenim en marxa.
Molt bé, doncs vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Són 8:45 del matí, falten res, segons per arribar-hi. I no deixem de parlar de gastronomia. La periodista i presentadora de Televisió de Catalunya, Elena García Melero, tornarà a presentar, com ja va fer l'any passat, la campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur, que organitza l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament.
Aquesta campanya per promocionar el Peix de Roca begurenc arriba a la seva 20a edició i la presentació d'enguany es farà el dissabte 28 d'abril a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes, de la mà de la presentadora de TV3, Elena García Melero. L'artista Mireia Vila torna a ser la il·lustradora de la campanya i farà un gran mural durant l'acte inaugural, acte que acabarà amb una demostració culinària amb tastets dels establiments participants i enguany també comptarà amb l'animació del grup de teatre Mutis. Dins de les novetats d'aquest any, destaca la presència del xef Jordi Cruz, que s'ha popularitzat en ser jurat del programa de televisió gastronòmic Masterchef com a responsable del jurat del concurs de cuina popular que es fa dins de la mostra culinària. A part d'aquesta novetat, es mantenen activitats com el concurs de cuina el 27 de maig i el concurs d'aparadors, que enguany els dos concursos arriben a la 11a edició. O també la sessió de cinema gastronòmic. Recordar que la campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur va sorgir l'any 1997 per promocionar la gastronomia local i desestacionalitzar la temporada.
I un altre festival, l'Internacional de Màgia de Torroella, que aspira aquest any a convertir-se en referència, concretament en un referent en les fires professionals de màgia, Dani.
Al Supermatí de divendres vam parlar amb Abel Font, el portaveu de la fira. Remarcava que l'aportació que fan aquest any és necessària.
Si un professional, un programador, vol comprar música moderna, irà al mercat de música viva de Vic. Si vol comprar teatre o veure què hi ha en el panorama aquesta temporada concreta, anirà a Tàrrega i així en tots els sectors. No passa amb la màgia, que Catalunya té encara aquest dèficit on no hi ha un punt de trobada formal o oficial. I...
Adéu. Vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant.
Aquesta és la música de Lluís Llach, que ens serveix per il·lustrar-vos aquesta història. El Centre de Visitants de Verges exposarà el primer piano d'en Lluís Llach. La família del cantautor, originari de Verges, ha donat aquesta relíquia a l'Ajuntament de la localitat on va néixer Alba Cabrera.
Ahir dissabte, 14 d'abril al matí, va arribar un vestigi de la cultura catalana recent al Centre de Visitants de Verges. La família d'en Lluís Llach va donar el primer piano que el cantant utilitzava a la casa familiar quan va començar a dedicar-se al món de la música. Ara, el Centre de Visitants de Verges, localitat d'on és originari Lluís Llach, exposarà obertament al públic aquest piano.
És tan maca aquesta cançó que la podríem deixar sonant durant tot el programa. Que tinguem sort, així es deia, per cert. 8:45 del matí. I de la música a la veu, i de la veu que arriba en forma de comentari de la mà de l'escriptor Miquel Martín.
Aquest dissabte 21 d'abril tindré el goig de presentar el darrer llibre de Josep Maria Terricabres al Museu del Sur de Palafrugell. Es titula Allò que som i ens proposa reflexionar en calma, amb rigor, sense prejudicis, sobre qüestions tan properes i alhora essencials com ho són la veritat i la mentida, la consciència, la felicitat, el poder, la identitat, la tolerància, els nostres valors o la mort. Vaig conèixer en Terricabres fa gairebé 30 anys, quan vaig començar la carrera de filosofia a la Universitat de Girona. Llavors era al col·legi universitari i ell impartia l'assignatura de lògica. En cursos posteriors també va ser el meu professor d'ètica i de filosofia contemporània. Més enllà del contingut de les classes o dels exàmens, recordo el tarannà que imprimia tot, la complicitat que cercava amb els alumnes, la manera com ens estimulava o fins i tot ens provocava per tal que ens miréssim les coses amb uns altres ulls. Vull dir que s'obstinava a obrir-nos els ulls, ens convidava a ser crítics, a raonar i enraonar, amb llibertat i precisió, a argumentar amb solidesa, sempre lluny dels dogmatismes i dels tòpics. Ara, en el seu darrer llibre, hi redescobreixo, com no podria ser d'una altra manera, la fidelitat a aquell tarannà crític, obert, qüestionador, lliure, que pretén ajudar-nos a entendre el món i a entendre'ns a nosaltres mateixos, que en som part indestriable. Però tot plegat, com exposa molt bé en Terry Cabres, passa per analitzar i polir el nostre llenguatge, perquè és el que ens fa humans. Vivim en el llenguatge i amb ell intentem entendre el que ens envolta. Per això, justament, ens recalca allò que sempre ens recalcava als alumnes, que la filosofia no és una matèria abstracta i reservada als iniciats, sinó que està al servei de la vida i reflexiona sobre la vida gairebé com a obra d'art.
Comentari de Miquel Martín per al dia d'avui, en el que també se suma aquesta tanda de recomanacions literàries que us fan els nostres opinadors a les portes d'aquest Sant Jordi.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a més avui tenim reacció doble de comentari perquè n'arriba un també de la mà d'en Pedro Ruiz en el període de la informació esportiva que ara comença. Comencem amb un guardó pel Baix Empordà, el premi Cactus de Girona, que s'ha endut aquest any l'aplicació Twin Up Running, una aplicació per anar a córrer adreçada als turistes i que s'ha ideat a Calonge Alba.
Els Premis Cactus de Girona han premiat l'aplicació per a dispositius mòbils Twin Up Running. A través d'aquesta aplicació els esportistes es posen en contacte i poden compartir rutes i espais, i està pensada especialment per a turistes que poden compartir amb corredors locals el seu coneixement del territori. Una aplicació que ha estat ideada per l'empresa Cherry Tech, que té la seu al Viver d'Empreses Alta Mar de Calonge i Sant Antoni i que està feta per l'empresa Interactiu de Cornellà de Terri.
I ara sí que comencem amb el repàs a la informació esportiva d'aquest cap de setmana dels equips del Baix Empordà. El Palamós cada vegada és més prop de Primera Catalana. El conjunt groc i blau va caure ahir a casa contra el Terrassa per 0-2 i les esperances de mantenir la categoria s'estan esgotant, Pedro Ruiz.
Doncs sí, Miquel, perquè van passant les jornades i van quedant menys finals. Ara com ara, el Palamós té un peu i mig a Primera Catalana. Tret que hi hagi una sorpresa en els darrers 4 partits i l'equip de Pitu Batlle sigui capaç de refer-se d'aquesta catàstrofe, els groc i blaus tenen molt complicat salvar la categoria. L'últim desencís dels palamosins, ahir amb el Terrassa. Les sensacions no són dolentes, l'equip no juga malament, però els rivals tenen més potencial i, sobretot, un element molt necessari en una categoria com la tercera divisió. Aprofiten les ocasions, són efectius, i el Palamós no ha estat capaç en tota la temporada de trobar la manera de fer-ho. A la primera part, al minut 3, Mamau va enviar una pilota al pal. Semblava que ahir el Degà podia aprofitar una oportunitat d'or, ja que el Granollers, el rival directe per la salvació, també va perdre casa contra el Prat per 0-1. Els agarerencs estan fets d'una altra pasta i primera pilota perillosa, primer esfèric cap a dins de la xarxa. Ferreira es va trobar sol dins l'àrea de córner i va anotar el primer gol del maig, que avançava el Terrassa al marcador. Si bé els baixempordanesos estaven deixant-se la pell per empatar, amb ocasions de Subi, Oriol Vilà, Enri i Nahuel no van transformar cap xut en gol.
Així doncs, els pronòstics no eren tan dolents al termini de la primera part perquè el joc del Palamós feia apuntar que l'empat arribaria tard o d'hora. Ara bé, precisament va passar el contrari a la segona part, no, Pedro?
A la represa, Nahuel va ser la principal referència d'atac del conjunt palamosí i anava llançat pel gol de l'empat. Es va estavellar, però, amb la sòlida defensa del Terrassa, que sentenciava el partit al minut 73 amb un remat de Yaya, que va treure petroli d'un córner. Els deixebles de Pitu Batlle no poden estar satisfets. Tot i la bona imatge, els gols no arriben i els punts tampoc. Això fa que la tasca de la salvació sigui cada jornada que passa més àrdua. El proper diumenge, a les 12 del migdia, el Palamós visitarà el Gavà, un equip que ja ha baixat de categoria matemàticament. Si es volen mantenir les esperances, passa per guanyar.
I gràcies, Pedro. I ara seguim amb futbol, però per parlar dels resultats de la 28a jornada de Segona Catalana. El Palafrugell ha aconseguit una contundent victòria per 6-0 davant del Cué de la classificació, al Palafolls, i continua 14è amb 29 punts, un punt per sobre només del descens. L'Aro ha empatat 1-1 amb el Marc Cadalam i segueix avantpenúltim a la zona de descens amb 24 punts, a 5 de la seva salvació, a 5 també dels palafrugellencs. Per la seva part, el Guíxols continua en la zona mitja de la taula, ara 9è amb 39 punts després de aconseguir l'empat a casa per 3-3, rebent el segon classificat, el Bescanó. En quant al futbol femení, la Unió Esportiva L'Estartit ha caigut en la zona de descens i es complica mantenir la categoria de preferent catalana femenina a falta de 4 jornades i 3 partits pel final de la temporada. Però volem conèixer més detalls d'aquesta jornada, Alba.
Ahir, diumenge 15 d'abril, les tartidenques han tornat a perdre per quarta jornada consecutiva, aquest cop a casa contra el Cerdanyola per 0-3. Les noies del Paco Ruiz fa 5 jornades que no guanyen i ara es troben a la primera plaça del descens, dotzenes amb 26 punts, però només a un punt de poder sortir-hi, ja que el Sant Cugat i el Sabadell en tenen 27. A falta de 4 jornades pel final de la temporada, la Unió Esportiva L'Estartit ha de pensar en sumar punts aquests últims partits per mantenir-se a la categoria de preferent catalana femenina, tot i les dificultats que té l'equip per manca de jugadores suficients disponibles a la plantilla. El proper partit, per la 27a jornada, les noies de l'Estartit tenen descans i poden recuperar forces per encarar el tram final de la competició amb ànims de puntuar i salvar-se.
A veure si ho aconsegueixen. Parlem ara de rugbi. Els Senglars de Torroella han aconseguit classificar-se pels play-offs en la disputa pel campionat de primera catalana, després d'haver guanyat dissabte el seu rival directe, el Castelldefels, a domicili i fer-se amb la quarta plaça.
Victòria dels Senglars de Torroella davant el Castelldefels a domicili per 15-22, amb la que els Torroella Ruagencs aconsegueixen la quarta plaça de primera catalana i es classifiquen per disputar els play-offs per determinar el campió de la categoria. Els de Castelldefels eren un rival directe en la pugna per aquesta quarta plaça que dona accés als play-offs. I amb aquesta victòria passada per aigua, aconseguida dissabte 14 d'abril, els torruagencs han aconseguit classificar-se pels play-offs en la quarta posició de primera catalana amb 37 punts, el que es tradueix en 8 victòries i 3 derrotes en 11 partits. Els seus rivals en aquests play-offs seran els 3 primers classificats de primera catalana de rugbi: el Sabadell a la tercera plaça amb 39 punts, els espartans de Granollers en la segona amb 40 i els líders, el Terrassa, amb 48. Destacar que d'aquests 3 rivals, els Senglars han aconseguit guanyar els espartans de Granollers a casa. Després d'aquesta merescuda quarta posició pels de Torroella, el calendari dels play-offs marca les semifinals pel cap de setmana del 21 d'abril. Si els Senglars guanyen les semifinals, podrien arribar a la final per disputar la primera plaça de primera catalana, a més d'encarar la temporada vinent amb bones sensacions per veure si la pròxima temporada aconsegueixen ascendir a divisió d'honor catalana durant la primera volta de la classificació.
Veurem què passa, doncs, amb aquests Senglars. 8:41 minuts. Us ho dèiem fa un moment, avui tenim ració doble de comentari i en aquesta ocasió ens arriba de la veu del nostre col·laborador, en Pedro Ruiz.
Fa uns dies vaig presenciar una de les escenes més desafortunades de l'esport base i que dissortadament es reprodueixen amb major freqüència. Abans, però, situem-nos. Vaig assistir a un partit de futbol, atès que jugava el meu cosí, que forma part de l'equip cadet del Palamós. L'insòlit i trist fet va ocórrer quan un jugador de l'equip contrari va veure una targeta groga per donar una forta puntada a un jugador palamosí. Aleshores, el progenitor d'aquest futbolista, amonestat, va mancar el respecte a l'àrbitre amb la intenció, per dir-ho suaument, d'atacar la dignitat de la mare d'aquest. Després del maig, aquest moment em va deixar sincerament pertorbat. Un dels tresors més preuats de l'esport base és la cultura i valors educatius que transmeten els diferents entrenadors de les diverses disciplines. La pràctica esportiva reforça l'educació dels més menuts, inculca el sentit del respecte pels rivals i de valorar l'esforç que implícitament requereix qualsevol esport. La tasca dels formadors esportius és fer gaudir plenament els nens i nenes des de la perspectiva de la cooperació i la solidaritat entre companys. Altrament, també intenten aïllar-los d'algunes exigències paternals, que a vegades es mostren especialment contundents i durs amb els seus fills per no seguir l'estela de personalitats de renom com poden ser ara bé, doncs, Lionel Messi o Roger Federer. Precisament en aquests contextos, els tècnics formadors encoratgen els petits esportistes a construir una personalitat pròpia que focalitzi l'esport com a espai d'esbarjo i gaudi. El problema rau en el fet que molt sovint es pren exemple com a acte natural dels nostres immediats predecessors i a vegades també s'equivoquen. Justament en aquest cas, aquell pare estava qüestionant la tasca de l'àrbitre que humilment mitjançant la targeta groga, estava ensenyant al futbolista que no reincidís en faltes perilloses que podrien lesionar el seu contrincant. El senyor mostrava una fúria inadequada i, com a hipotètic però sincerament molt probable mirall del seu fill, no adoptava una actitud de figura modèlica, perquè aquestes conductes reprobables poden ser perfectament imitables pel seu plançó. En certa manera, l'estava emplaçant a desautoritzar les decisions dels encarregats de vetllar pel joc net. En conseqüència, això destrueix i damnifica la imatge de la importància dels valors a adquirir amb l'esport formatiu. Sempre ha estat un ferm defensor de l'esport com a escola de la vida i davant de casos com aquest es posa de manifest que cal protegir l'ecosistema educatiu a l'esport per tal que els més joves puguin treure un bon rèdit i transmetin que el respecte i la voluntat de passar-ho bé sempre s'han d'imposar a les tesis que prioritzen la competitivitat per damunt dels valors educatius.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I anem per feina perquè se'ns comença a fer tard. Manifestació multitudinària a Barcelona per la llibertat dels presos i els exiliats. I com sempre ens agrada fer, tenim banda sonora pròpia. L'Espai Democràcia i Convivència xifra en 750.000 els assistents, nombre que dobla els càlculs de la Guàrdia Urbana, que xifra la participació i la situa en 315.000 persones, Alba Lejide.
Milers de persones van omplir ahir al migdia l'avinguda paral·lel de Barcelona i la plaça Espanya. La concentració va acabar al Parc de les Tres Xemeneies, on es va situar l'escenari des d'on es va llegir el manifest de l'Espai Democràcia i Convivència, que reclamava la constitució de forma urgent d'un govern i la llibertat de tots els dirigents polítics i socials empresonats. Part dels manifestants van venir en algun dels més de 900 autobusos que van sortir ahir al matí d'arreu de Catalunya. La marxa coincidia amb els 6 mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez.
Carles Puigdemont aposta per buscar fórmules per evitar eleccions que respectin el mandat del 21 de desembre. El líder de Junts per Catalunya demana paciència i confiança i confia en no esgotar el termini del 22 de maig.
A l'entrevista de TV3, el líder de Junts per Catalunya ha assenyalat que la solució podria venir de la reforma de la llei de la presidència i ha descartat que passi perquè ell o el diputat Toni Comín renunciïn a les seves actes. En aquest context, ha confiat que no caldrà esgotar el termini màxim de 22 de maig per investir president de la Generalitat i ha demanat paciència i confiança.
I Vladimir Putin adverteix que nous atacs a Síria conduirien al caos internacional. El president rus i Hassan Rouhani retreuen que després de l'acció militar occidental s'està més lluny d'una solució política respecte al cas sirià.
Putin i Rouhani van parlar aquest dissabte per telèfon per analitzar el tauler sirià després de l'atac liderat per Trump, i amb dos mandataris haurien arribat a la conclusió que el bombardeig occidental malmetria encara més les possibilitats d'arribar a una resolució política del puzle sirià.
Gràcies, Alba Cabrera. Anem amb els llibres. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Bé. Pensava a veure si avui tindran temps de trucar.
Sí.
Moltes notícies a vegades.
Sí, avui teníem un programa farcit, però vaja...
Hi ha un momentet.
Exacte. Escolta, anem a pel llibre, som-hi.
Vinga, doncs avui us porto un còmic que ahir, aprofitant que era Barcelona...
Te'l van donar els de Norma, eh?
Sí, em vaig escapar i vaig tenir la sort de poder entrar una estona en la fira del còmic i vaig agafar un Cidru, que és un belga i té uns quants treballs amb en Jordi Lafebre. Cidru és un noi que va néixer el 62 i té material de guionista, sobretot, i en el món del còmic és molt apreciat, i Lafebre igual. Tots dos, Lafebre ja és nascut aquí. Cidru s'hi ha quedat, afortunadament, perquè tenim la majoria de dibuixants i de guionistes de còmic publiquen més a fora que aquí, però bé, Norma té aquests còmics de Los Buenos Veranos, que a mi m'agraden molt, i me van regalar el tercer, que és Don Vermellón. Los Buenos Veranos són històries d'una família que el pare és el dibuixant i tenen dos fills, fills, tres més endavant, i van de vacances, explica sempre les vacances, però sobretot en un record del passat, és a dir, ell està, ja és un home gran, s'ha de vendre el cotxe, és un 4L, doncs de tota la vida, jo en vaig tenir un de 4L, sí. I Don Vermellón és el 4L que s'ha de vendre, o s'ha de vendre, o ja es vol vendre, perquè és un cotxe que ell ja no conduirà i que, a més, hi ha col·leccionistes que els busquen, i recorda les vacances que, de l'any que van estrenar aquest 4L en aquesta història. Se'n van emportar els avis i hi havia les dues criatures, la dona i els avis. Divertidíssim. Amb la portada, si és que l'heu pogut buscar mentre en parlàvem, ja podeu veure que l'àvia és una senyora molt rica. L'avi és un senyor que ha tingut una mica d'espant amb un principi d'atac de cor i li volen fer règim, però és gairebé impossible, només pensa en patates fregides.
Carai. I tot això a la portada, diu?
Sí, només que veieu la imatge veureu la mare supersatisfeta amb els dos, amb el nadó a la falda, que estan disposats a passar un molt bon estiu, però han decidit que els pares d'ella, és a dir, doncs els sogres del dibuixant i que és el que ens explica la història, els acompanyin. I ja et dic, el pare és un senyor tranquil, bonachón, amb patxoca, amb molta il·lusió per passar aquestes vacances, però la mare és una dona rígida que no li deixarà passar ni una.
Recordem el títol del còmic, Teresa?
Sí, el de col·lecció es diu Los Buenos Veranos. Els dos autors són Cidru per als guions i Jordi Lafebre pels dibuixos, i en aquest tercer volum ens parlen, doncs, d'això, d'una excursió amb el cotxe d'una setmana, i és el dia que estrenen un 4L que li diuen, el bategen Don Vermellón.
Don
Vermellón. Sí.
Teresa, doncs escolta, gràcies. La setmana que ve, per cert, la setmana que ve, què hem de fer per Sant Jordi?
Bé, no sé, si poguéssiu trucar a les 8 encara ens hi podríem posar una estona. Aquesta hora ja és difícil, què voleu fer?
Ho intentarem.
Bé,
la setmana que ve serà en Dani el que comandarà el supermatí, però escolta, prenem nota, perquè vaja, jo crec que siguent Sant Jordi i tenint una llibretera de capçalera no podem passar-ho per alt.
Molt bé, doncs seré aquí a la llibreria ja molt d'hora, ja podeu trucar, que us podrem atendre perfectament.
Teresa, que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí. Temps per l'agenda d'avui dilluns. Recordem algunes de les exposicions que podeu trobar al Baix Empordà, i comencem a Begur, on fa poc s'hi va inaugurar l'exposició antològica dedicada al pintor begurenc Pere Marena Maiola, Marc Clapés.
La mostra Pere Marena Antologia, que es podrà visitar fins al 28 d'abril, és la segona de les exposicions programades per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament per aquesta primavera. L'horari de les mostres són els dijous de 5 a les 8 i els divendres i dissabte de les 4 a les 8 del vespre. L'exposició es va inaugurar el passat divendres a la nit a la sala d'exposicions de les Escoles Velles de Begur, i l'acte inaugural va comptar amb la presència de l'alcalde Joan Loureiro, la regidora de Cultura Mònica Martínez i la família del pintor.
I al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà hi podeu trobar l'exposició Javier Garcés, Escultures Ceràmiques, on hi fan un recorregut per la seva obra escultòrica.
La sala d'exposicions temporals del Terracota Museu mostrarà un recorregut per la producció escultòrica realitzada en ceràmica de Javier Garcés. Tot un seguit de peces que es veuen reforçades a través de dibuixos i esbossos realitzats per l'artista. Aquesta selecció d'obres, d'un realisme colpidor i molt personal, permetran copsar el seu gran domini de la tècnica i ens transmeten el reflex del seu entorn humà més proper. Javier Garcés és un dels autors més influents i reconeguts del nostre territori. Es tracta d'una mostra retrospectiva dedicada íntegrament a l'obra en ceràmica del Javier, artista resident i fill adoptiu de l'Empordà.
I finalment, al Museu del Suro de Palafrugell, fins al 20 de maig, hi podeu trobar l'exposició Neandertals a Catalunya.
L'exposició Neandertals a Catalunya és una mostra que fa una revisió didàctica sobre la presència d'Homo Neandertalis al món, i més concretament especialment a Catalunya, on recentment han aparegut fòssils que han fet replantejar la presència d'aquests homínids a les nostres terres. L'exposició proposa als visitants nou interrogants amb l'objectiu de centrar una síntesi del coneixement actual referent als neandertals. Com hem arribat fins aquí? Qui són els neandertals? Com es van descobrir? On trobem fòssils de neandertal a Catalunya? On realment es localitzen jaciments neandertals a Catalunya? Què menjaven? Quines creences tenien? En quin entorn van viure? I també si han desaparegut del tot. Moltes preguntes ara mateix a aquesta hora.
I, sí, exacte, com per somatitzar-les. I tot això us expliquem avui, que és 16 d'abril, el mateix dia en què els Rolling Stones llançava el seu primer àlbum de títol homònim.
Els Rolling Stones van llançar un dia com avui el seu primer àlbum, una producció que va ser gravada en 5 dies entre gener i febrer. Van estar al número 1 durant 12 setmanes seguides i es van quedar durant 40 a les llistes d'èxits. Déu-n'hi-do.
I també tal dia com avui, però del 1979, Gloria Gaynor obtenia un disc de platí, el número 45. Va ser pel tema I Will Survive.
I Will Survive va ser aquella cançó central de la banda sonora de Priscilla, Reina del Desert, del 1994. Era la primera artista que gravava un àlbum complet de música disco. Després de l'èxit, Gloria Gaynor va seguir publicant treballs, però cap va rebre l'efecte que havia rebut aquell I Will Survive. A l'any 2002, una de les cançons del disc I Wish You Love Me va arribar a les llistes de l'àlbum més venuts als Estats Units. La cançó era Just Keep Thinking About You.
I més coses que us expliquem. Un 16 d'abril, on Lou Reed i Tracy Chapman, això passava el 1990, celebraven la llibertat de Nelson Mandela.
Artistes com Lou Reed, Peter Gabriel o Tracy Chapman s'unien en un festival per celebrar la llibertat de Nelson Mandela. Milers de persones es van unir a la salutació de la liberació del pres que l'any 1994 es va convertir en president de Sud-àfrica. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run.
Que bona és la Tracy Chapman, Talking About the Revolution Songs. Per explicar-vos que l'any 1990, un dia com avui, celebrava la Tracy Chapman i d'altres artistes la llibertat de Nelson Mandela. Molt actual tot plegat. Estem a punt de tancar el programa, estem en temps de l'epíleg del Supermatí d'avui. I tenim alguna novetat que ens explica en Dani des de la redacció, perquè sembla que el ministre Cristóbal Montoro, el ministre d'Hisenda, ha dit en una entrevista a El Mundo... Què ha dit, Dani? Explica'ns-ho.
Ha dit en una entrevista avui al Mundo: yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público. Per tant, caldrà veure com queda el presumpte delicte de malversació que està estudiant el jutge alemany per mirar d'extradir Carles Puigdemont.
És capaç de posar veu de Montoro, no, per dir-ho això? Amb aquesta veu que posa ell d'una mica de Gargamel?
No, no soc capaç.
No, potser tu sí. Ara no, perquè tenim se'ns llança el temps al damunt. La regidora de Turisme de Pals, Sílvia Monart, ha presentat al Supermatí de Ràdio Capital la campanya de la Pals i la cuina de l'arròs d'enguany i també les seves necessitats de futur, Dani.
Ha assegurat que un dels reptes és que la població del municipi es senti més involucrada en aquesta activitat.
Però, vaja, és que si no s'involucra el municipi en una cosa tan, tan important com és l'arròs, a més a Pals, i ara ho estem intentant, doncs, sobretot en la mostra, perquè l'any passat vam poder veure com l'Associació de Comerciants, per exemple, doncs es va involucrar molt, vàrem fer reunions conjuntes perquè s'hi sentin identificats.
També s'ha explicat que fan tasques per una promoció permanent de la Rosa Pals més enllà de la campanya que ara es presenta.
Yo no sé qué dinero han pagado las urnas de los chinos estas.
Per aquí s'havien d'anar la cosa.
Això és Montoro, eh?
No,
això
és Montoro, no, no és Sílvia Monar. Sílvia Monar té la veu una mica més fineta. Dani, gràcies, fins demà.
Vinga, fins demà.
Que vagi bé. I encara us hem explicat més històries que repassem amb Antoni i amb la Sílvia.
Detingut a Palafrugell, un fugitiu condemnat per agredir sexualment la seva filla. El detingut feia 4 anys que havia fugit de la justícia. En una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola, el van capturar ahir a la vila.
Els amics de les Illes Formigues organitzaran una nova manifestació per reclamar que es millori la protecció de l'entorn. També editaran un llibre sobre la història de l'arxipèlag.
El Departament de Territori i Sostenibilitat invertirà 58.000 euros per millorar la conservació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Entre altres coses, es potenciarà i millorarà l'accés al Montgrí amb aparcaments, serveis i informació.
Castell Platja d'Aro aprova per unanimitat el projecte de col·lectors d'aigües pluvials i de clavegueram a l'espai comprès entre les avingudes Castell d'Aro i S'Agaró i el carrer Juli Garreta. El projecte té un pressupost de 4 milions d'euros.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro llogarà un local per ubicar-hi el centre de formació d'adults. L'objectiu és trobar un espai que compleixi els requisits perquè el Departament d'Ensenyament pugui acreditar els títols.
El Centre de Visitants de Verges exposarà el primer piano d'en Lluís Llach. La família del cantautor originari de Verges ha donat aquesta relíquia a l'Ajuntament de la localitat on va néixer Llach.
I encara abans d'acabar, repassa la previsió del temps, Martí.
Avui ens espera una jornada amb força núvols. Durant el matí no descartem algun ruixat, però la tarda el cel anirà quedant més serè. Temperatures entre els 9 i els 23 graus. I dimarts serà una jornada amb predomini de l'ambient assolellat i pujada de les temperatures.
Gràcies per fer-nos confiança i gràcies a tot un equip que fa por de veure la gentada que som. Jordi, Toni Sellas, Juli Pedrero, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Lapés, Pau Ponset i Alba Lejide, Gerard Escaig, Josep Lluís Vidal, Sílvia Pedret, Pedro Ruiz, Paula Boira, Alba Cabrera i David González, l'equip que fa possible aquest Supermatí que tornarà demà a les 8.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Que vagi molt bé. Bon dilluns.